Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Portem una setmana i mitja de temporada de Penedès en xarxa i, és clar, dia sí dia també hi ha retrobades, tots aquells col·laboradors que ja són amics que continuen amb nosaltres, com és el cas del sommelier Xavi Viles. Molt bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
El Xavi tornarà amb nosaltres, dimecres sí, dimecres no, amb aquest de vinya i vins, i aquest any incorporem recomanacions finals.
Sí, sí, sí. Bueno, parlarem una mica, com sempre, de tot el que jo, de la meva opinió al final, tant com a sommelier com a de les meves vivències. I, bueno, pues mira, per ficar alguna una novetat, pues parlaré de dos vins, normalment. Intentaré ficar dos vins, un del Penedès, vins que tasto durant la setmana o que tinc molt frescos i que, per tant, els puc explicar sense cap, vull dir, de tal qual em surten. I després d'alguna, intentaré que sempre sigui alguna regió catalana, potser en algun dia me'n vaig una miqueta més lluny, però sempre una regió catalana. Parlaré d'algun vi que hagi provat d'aquesta regió catalana, però sobretot que hagi viscut, vale? I llavors pues, us puc portar una miqueta en aquell paisatge de fora del Penedès, no?
Per tant, primaran les emocions, les sensacions.
Sí, sí, més de lo que visc que no pas la teoria.
Xavi, ara que deies que ens recomanaràs o ens parlaràs de vins que hagis tastat recentment, que encara tinguis molt frescos, és clar, els sommeliers, la gent que tasta sovint, teniu com una biblioteca, no?, aquí al cervell, on hi ha la memòria, no?, dels
sí,
vins, de les varietats,
sí,
com un arxiu.
És curiós, no, realment, bueno, al final cadascú a la seva feina té el seu cap, la seva biblioteca de la seva feina, no? Tu, Sílvia, recordaràs programes de ràdio o col·laboradors de fa anys, segurament.
Càrrecs, noms, persones...
Sí, exacte.
I llavors, no és tan sensorial.
Bueno, nosaltres és una part més sensorial i més de memòria olfactiva, memòria de recordar etiquetes, a vegades, ampolles, moments... Però com moltes altres feines, vull dir, sembla com molt màgic lo nostre, molt especial, i al final jo sempre intento dir, bueno, doncs com cadascú a la seva feina. Bé, és veritat que passen coses curioses, que a vegades te'n recordes d'un vi de fa 4 anys i a la millor no me'n recordo dels que vaig provar la setmana passada. Pues justament aquí és el que te'n dones compte, doncs, que aquell moment va ser molt més especial o et va cridar més l'atenció o, no sé, la raó que sigui. I, en canvi, la setmana passada vaig fer un tast de vins que estic habituat a fer i ja ni me'n recordo, quasi bé. Bueno, passa. Aquestes coses passen.
Aquesta és la novetat que introduïm aquest curs 2021-22, aquestes recomanacions finals d'un parell de vins. Però entrem en matèria, anem per la teca, i és que, esclar, estem a finals de barema, ha estat un estiu intens, una barema més minsa a causa de la sequera, però en general hi ha satisfacció
bona
per la qualitat,
sí,
oi?
Sí. Bona, ara estem, bueno, això, no? Estem a quasi finals de setembre. Estan passant moltes coses, per una banda la barema, i per altra s'estan reactivant moltes coses que es havien parat a l'estiu, que normalment no hi són a l'agost, doncs ja comencen a ser les primeres fires, les primeres trobades, les primeres trobades de professionals, també per clients finals, i ara hi ha moltes coses, no? I justament també estem en el moment de barema, que s'està acabant a la majoria del Penedès més baix o més pla, i amb les últimes varietats, la parellada, algun últim xarel·lo, però encara en queda a la part alta, que sempre ho dic, això jo sempre ho dic, que jo sóc de Sant Joan de Mediona, i allà doncs, justament ara comencem la parellada. És a dir, comencem a les zones altes, es comença ara una mica la barema principal.
Igual passarà a Pontons, no?
Ah, exacte, Pontons, Font-rubí, la Llacuna, Mediona, i les, bueno, aquestes parts més altes, sí, sí. I llavors pues, és això, no? Que aquesta barema és una mica escalonada, però com que el Penedès tenim pues, des de 100 metres de... No, 0 metres, no, d'altitud del mar fins a 750, pues, tenim aquesta escalonada de collida de la barema. Però, bueno, ara una de les coses més maques, ja que hem dit al principi que parlaríem de sensacions aquest any, de la sensació aquesta de conduir per la carretera i sentir aquesta olor de raïm tan bèstia, no?, que ens recorda a la barema, no?, i aquest raïm com xafat, aquesta olor tan... Bueno, és una sensació que potser només gent que estem vivim a la comarca o a les comarques on hi ha raïm tenen, no?
I... Aquests tractors amunt i avall que a vegades fan la guitza perquè no els pots avançar, però
i l'olor,
també té el seu encant.
No, això dels tractors és correcte, té el seu encant, evidentment, ha de ser així, de fet. I l'olor és una cosa que crida molt l'atenció i és algo que jo crec que tenim tots des de petits, la gent del Penedès, molt marcada en el cap.
Aquesta dolçor, no?, que impregna l'aire.
Sí, que després és molts aromes dels que em diu molta gent a vegades quan fem un tast, per exemple, en algunes varietats aromàtiques, com el moscal, la malvasia, fa olor de raïm. I jo li dic, pues sí, fa olor d'aquells dies de setembre que sents aquell raïm xafat a la carretera i aquesta olor de dolç potent. És aquesta sensació. I és molt maca.
Aquestes zones altes del Penedès, de la Deo Penedès, de la Deo Cava, que es cull ara, pendents de la meteorologia, no?,
sí,
d'aquests ruixats.
Sí, de fet, ara ho deies, ha sigut un, bueno, ha sigut un any sec, molt sec, per tant, hi ha molta insolació a l'estiu, per tant, la verema s'ha avançat una miqueta, també, el raïm ja estava prou madur com per collir-lo, per tant, s'ha hagut de collir quan s'ha hagut de collir, però just ara, que estàvem en època d'aquests moments més àlgids, ara està plovent, està fent algunes tempestes que fan una mica la guitza. Penso que no espatllaran la verema, però sí que estan fent una mica la guitza, perquè evidentment el dia que plou pues, no pots entrar a la vinya, i el dia següent a vegades també costa, i llavors has d'estar allà. No? S'han de fer una mica de malabarismes per collir. Ai, doncs m'he d'avançar un dia a collir perquè demà farà una tempesta. Pues, sí, això al final a les bodegues i els enòlegs és el que tenen més en compte.
O ha caigut un xàfec com el de dissabte, bona part del Penedès, i l'endemà potser no podràs entrar a la vinya,
exacte,
perquè estarà molt enfangat.
Per tant, ho has de tenir en compte i hauràs d'entrar cada dos dies, i potser el grau és un pèl diferent. Bueno, has d'estar molt vigilant molt a sobre.
Quan es comencen a tastar aquests vins? Quan tindrem una idea de per on va la cosa?
Bueno, a tastar, i es comencen a tastar ja.
Ara mateix,
sí.
Oi?
Jo hi ha alguna bodega, m'ha dit, ostres, Xavi, vols venir a tastar els primers mostos i les primeres fermentacions que ja han arrencat? Per tant, ja es poden començar a tastar coses, es poden començar a veure acideses, la fruita que tindrà, sobretot, de moment. No matisos molt que vindran més endavant gràcies a l'evolució en ampolla, o evidentment si passen per criança, doncs, de moment això encara no pots avaluar-ho, no? Però de moment sí que es pot avaluar les acideses, la fruita, l'expressió, si serà aromàtic, no serà aromàtic. Jo crec que això ja es pot començar a tastar, que és xulo també, això de poder fer-ho. Això no és habitual, evidentment, per la gent habitualment que ens escolta, però és curiós de veure com evoluciona un mos fins a que realment després el que sí que pot fer tothom és tastar l'ampolla de vi, això sí.
I coincidint amb aquest final de la verema, arrenquen cites destacades que havien estat aturades i l'any passat més o menys ja van arrencar de forma diferent, sí, pel gran públic, com la nit dels xarel·los a Vilafranca,
sí,
el Cava Tast, els propers dies 1, 2 i 3 d'octubre...
Sí, tornen ara diverses coses... Bueno, la nit del xarel·los potser aquí al Penedès ha sigut la primera fira o activitat entorn al vi, que a més van arrencar més coses. El primer dia que els castells feien
actuació
una
completa.
Actuació,
sí,
bueno,
sí.
Va ser tot una bona jornada. Una altra vegada relacionar gastronomia amb vi, tot aquest moviment que ens agrada tant, doncs ja va tornar aquest dia per la nit dels xarel·los.
I hi ha ganes perquè la nit dels xarel·los
es va omplir tot
amb les entrades exaurides.
Sí, i crec que passarà una mica el mateix amb el Cava Tast,
sí,
que el tenim la setmana que ve, el cap de setmana que ve, no aquest. I hi ha algunes activitats, que justament jo en faig una, que si voleu en podem parlar, sé que ja estan les entrades exaurides, 60 entrades exaurides d'un tas que fem, amb la Deo Cava. Crec que hi ha un parell d'activitats més que fa l'AE Cava, que també estan exaurides, i alguns dels espais que aquest any conformen el Cava Tast, que són en bodegues, que es
sí,
fa el format com...
4 o 5 cellers.
Sí, 4 o 5 cellers, i dins
passat
hi haurà 5 o 6 bodegues, vale? Alguna també ja està bastant plena.
Hi ha ganes.
Hi ha ganes, sembla que doncs, va la cosa més o menys bé, i ho dic aquí i ja està, no dic res més d'això. I per tant hi ha ganes i es poden fer les coses ja amb una miqueta més de naturalitat, podria dir.
Explica'ns aquest tas gourmet, quin dia el fas?
El fem el dissabte, dia 2, crec que si no m'equivoco, a les 12:30. Sé que les entrades estan exaurides, per tant, doncs no animo a comprar entrades perquè no n'hi ha, però sí que volia destacar-ho perquè farem una cosa bastant o més original del que habitualment es fan en els tastos. Jo que en faig molts, al final acabem pecant una mica de sempre diferents vins, això sí, però sempre acabar fent amb el mateix maridatge, que dintre del món del tast hi ha la part també del maridatge, no? que el dona com a tas més complet, la gent li atrau, no? Poder menjar alguna cosa també. I lo habitual, no? Combinar-ho amb formatges, combinar-ho amb ibèrics, combinar-ho amb fumats, o fer un cava amb un formatge, un cava amb un salmó, un cava amb un ibèric. Molt habitual posar la peça de formatge, la peça d'ibèric, la peça de foie. Doncs li hem donat un tom, i juntament amb la Deocava, evidentment, i juntament amb Coquit, que és una empresa de Sant Pere de Riudebitlles, que està treballant a l'obrador de Cal Blai, que es dedica a dissenys de productes, de sabors, d'aromes, de plats, de tòpings. Hem dissenyat un circuit des de la vinya fins al moment de la taula, tot el procediment que fa el cava per produir-se. Per tant, des de la vinya... De fet, hem triat 6 moments, tastarem 6 caves i 6 elaboracions, que no seran això, no? Una peça de formatge, serà una elaboració pensada pel moment. I, per exemple, a la vinya doncs, hem fet unes pedres de formatge, vale? Unes pedres simulant el terra. Llavors, jo parlaré en aquest cas més de la vinya, del terra, i aquí menjarem una cosa que ens es pugui assemblar en el terra i maridarem amb un cava.
Quina salivera, Xavi.
Exacte, sí, no, ara ho estic pensant jo també. I farem el recorregut, la vinya, la verema, hem pensat en unes migues de pa, amb una sardina, que era el típic esmorzar que abans feien, o els pagesos sempre deien, fem un entrepà de sardina mentre parem a esmorzar a la vinya. Aquest serà el moment verema, després entrarem al moment bodega, un moment de fermentacions, de llevats, de moltes coses que... I hem pensat en un air baguette, que al final no deixa de ser un pa amb fermentació amb un pernil ibèric. Després, el moment més de repòs, més de criança, un moment clàssic, hem pensat en un filipino de foie amb crema d'avellana.
Oh!
Moments d'aquests clàssics potents.
Sí. Molt sensorial, eh?
Molt sensorial. I després el moment d'esgorjament, que és un moment potser d'explosió, no? De quan treus la xapa i explota el cava. Hem pensat aquí en un rosat, que acompanyarem amb un rosat, i un taco de salmó amb cítrics i uns petacetes. És una sorpresa, perquè a la boca també exploti. I per últim acabem a la taula. I a la taula, doncs, al final, doncs, acabem amb una tatent de poma i acabarem tastant la capella de Jové Camps, que és un cava de paratge qualificat de molt nivell. Per tant, un recorregut des de la vinya fins a la taula, amb aquesta experiència sensorial, i a la vegada doncs, aniré explicant el procés del cava i d'aquella manera teòrica que ningú se'n donarà compte, però estarà explicada.
Aquest tas s'ha de repetir, eh?, en alguna altra ocasió.
A veure si,
és una passada.
A veure si el puc anar proposant.
I tant, i tant. Tas gourmet aquest dissabte 2,
sí.
Però ja no hi ha
entrades. No podreu, si no teniu l'entrada no podreu degustar-lo, però espero que funcioni i espero que el puguem tornar a repetir.
Aviam, ens ho expliques.
Sí.
I arribem a aquesta part final de la secció del de vinya i vins, en la qual estrenem aquesta aposta d'aquest nou curs 21-22, aquesta recomanació doble final. Comencem amb el Penedès?
Comencem amb el Penedès. Comencem amb un vi que vaig tastar ahir mateix jo. Per tant, el tinc molt fresc i és un vi que ja havia tastat. És un vi que de molt petita producció, és el Samsó, que és la carinyena del Cellers Parató. És un vi negre, evidentment, 100% de carinyena, com dic, 13 mesos de barrica de roure francès, de bota de roure francès, és un D.O. Penedès, el trobem sobre uns 18 euros de preu, ara actualment és l'anyada 2018, és d'una vinya que li diuen les vinyes de les perdius, recordar que de carinyenes aquí al Penedès n'hi ha poquíssimes, vull dir, aquesta és una vinya vella, conservada, i molt poques carinyenes trobem al Penedès.
N'hi havia hagut, no? Per tant,
n'hi havia hagut. N'hi
les
havia
que
hagut.
Queden són residuals d'una altra època.
Són bastant residuals, i tant. Sí, són molt residuals. I, per tant, doncs, un vi super recomanable. Aquests 18 euros, doncs, bueno, evidentment no és un vi barato, però per un moment important és un vinazo, que en diríem, no? I, bueno, una... super intens, la fruita de bosc vermella, els punts de regalèssia, algo d'eucaliptus, de llaurer, és un vi que et va canviant a la copa, que també et donen notes de cacau, les notes més dolces de la barrica. Bueno, el que seria un negre xulo, així parlant clar. I bueno, després en boca, doncs, a part de tota aquesta estructura i intensitat, és molt amable també, eh? És uns tanins molt sedosos. I a més, doncs, també poso una recomanació, si voleu, amb una cuixa d'ànec rostida amb prunes i pinyons, un dinar de diumenge, doncs, seria aquest.
De tardor, eh?
I de tardor.
Quines ganes.
Sí, sí.
I, a banda del Penedès, un vinet d'una altra DO catalana.
Sí, fa molt poquet. De fet, aquest estiu vaig estar a Còlera, que és la... o Colera, ara...
Colera, no? Potser,
vale.
A l'Empordà.
Pues, sí, és a l'Empordà, la part més alta. Ara no sé si és Còlera o Colera. De fet, és el penúltim poble de l'Empordà, perquè em sembla que a sobre hi ha Portbou i ja és França. Estem parlant DO Empordà. La DO Empordà es divideix sobretot en dues zones, una que està més a baix en el territori de la zona de Calonge, Palamós, Pals, tota aquella zona, i Begur, seria una part de la DO Empordà. Després hi ha com una franja al mig on no hi ha pràcticament vinya, i després tornem a la part alta, que la més, els pobles més exponents de la DO Empordà serien a Mollet de Peralada, no? Tota aquesta zona, Espolla, aquesta zona és important. I després en trobem una miqueta també a les zones més costeres. I les zones més costeres serien la zona de Cadaqués i la de, la de Colera, no? Aquí trobem vinyes espectaculars. Amb un... Ara, per desgràcia, aquest any hem vist imatges amb l'incendi d'allà dalt. I de fet han sortit a la llum algunes terrasses de vinya per culpa de la crema, no? I han sortit aquestes terrasses amb unes inclinacions molt exagerades, molt bèsties, i allà es feia raïm i allà encara es fa alguna cosa de vinya, no? El que passa que ja us podeu imaginar, són aquests turonets mirant al mar, de fet des de la vinya veus el mar a baix, quasi a tocar, però en canvi estàs a bastants metres d'altura, una tramuntana pues, exagerada, com sempre, passa allà, no té cap obstacle i passa perfectament. I, per tant, són la sensació, estar dalt d'aquella vinya amb aquella brisa, que bueno, el dia que et toca molta tramuntana doncs no hi pots anar dalt la vinya, però el dia que no toca tramuntana igualment toca brisa. I al final doncs, vam tastar, me'n recordo perfectament, vaig tastar el 3070, que és un vi d'Ugues de Batlle, una bodega que es diu Ugues de Batlle, elaborat amb garnatxa blanca i moscat. I bé, ja us podeu imaginar, salí, fresc, mineral, amb notes d'herba anisada mediterrània i, evidentment, també la fruita, no? La fruita perfumada de la moscat i la fruita més goloseta de la garnatxa. Però sobretot la sensació d'estar dalt d'aquell turó, veient el mar a baix, amb la brisa, doncs en aquell dia no feia molta tramuntana, però déu-n'hi-do, i estiu plenament, no? I Empordà total.
Per tant, sempre que tastis aquest vi, et transportarà...
Això mateix, això és el que vull intentar.
No? Exacte, aquesta imatge acudirà de seguida al teu cervell.
Sí, sí. I, bueno, un vi xulo d'uns 14-15 euros en aquest cas, blanc, com em deia, de carinya, garnatxa blanca i moscat, perdó, i molt fresc, això sobretot.
Quines ganes de tastar vi, de transportar-nos aquests paisatges tan fantàstics on neix aquest raïm. Xavi Vila, és un plaer retrobar-nos, molt i molt contenta de comptar amb
igualment,
un curs més.
Igualment.
I ara, a partir d'ara, dimecres sí, dimecres no,
això
ens anem
mateix.
Veient.
Perfecte.
Gràcies, adéu-siau.
Vinga, adéu.